ja sabeu que comencem per totes les activitats que tenim properament. Dir-vos que els que esteu inscrits per anar el dijous 28 a la visita a la Sagrada Família, visita guiada per Joan Miquel Llosà, que és el que ens va fer la conferència la setmana passada, recordeu que anem en transport públic. Tenim dues hores dues hores d'entrada a la visita i per tant agafarem dos trens diferents. Cadascú ja sap a quin grup està i si no, doncs pregunteu a les companyes de l'entrada, us diran a quin grup esteu. Agafem el tren que surt d'aquí a les 14:21 pel primer grup, 14:21, i el segon grup a les 16:21. Els que vulguin anar pel seu compte, el primer grup ha de ser a la porta de la Sagrada Família, entrada pel carrer Marina, que és la porta que entren els grups, a les 4, i pels que van al segon grup, a les 6. Sobretot que hem de ser puntuals perquè és que si no perdrem visita. I bé, i us recordem una vegada més el que acabem cada setmana, sisplau, els mòbils, desconnecteu-los, o en silenci. Bé, ja anem amb la conferenciant d'avui, que ve molt de material, ve molt equipat. És l'Ernest Francolí Ferrer, que és divulgador i apicultor i tècnic superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics. És coordinador i professor en nombrosos cursos sobre el món de l'apicultura pel Departament de Medi Ambient i també per la Unió de Pagesos. És una autoritat en el món de les abelles.
Som sí. Policia.
Fa també moltes conferències per associacions, consorcis comarcals, altres aules de sanció universitàries, entre moltes altres entitats. I treballa també per moltes escoles verdes, tot explicant la importància, que potser no ho sabem, però tenen molta importància l'abella en el medi ambient. I evidentment, com no podia ser d'una altra manera, avui l'Ernest Francolí ens parlarà de veritats i mentides, curiositats de les abelles. Moltes gràcies.
Bueno, bona tarda. Alerta, no us la fotem ara, Bé, em dic Ernest, tinc 42 anys, he visitat Orís. Orís és un poble molt petit que hi ha entre Vic i Ripoll. Tinc una hora i mitja fins aquí, més o menys. Felicitats per viure aquí a la jungla, perquè això per mi és la jungla. Pensar que el meu poble només té un fe del passo, no té res més. I baixar aquí baix és una tortura, però bé. M'han escoltat els Mossos d'Esquadra fins aquí, perquè els he parat i els he dit porteu-me, sisplau, i m'han portat. Gràcies. Primer cop que me n'alegro de veure els Mossos d'Esquadra. El que farem avui serà parlar d'abelles. Jo soc apicultor, jo treballo amb un parell d'explotacions apícoles professionals i després tinc la meva, jo tinc 80 caixes, les tinc a 50 metres a la porta de casa. Tinc una filla de 12 anys i una dona que té fòbia a les abelles, o sigui que és perfecte. Però li vaig dir, nena, tindrem 4 milions d'abelles a 50 metres de la porta, o sigui que acostuma-t'hi perquè és el que hi ha. I li vaig comprar un traje, li vaig ficar i la va perdre al cap de 2 minuts. Vull dir, perfecte. I encara segueix a mi, fa 15 anys, Víctor. Victòria. El que farem serà, us explicaré una mica les curiositats de les abelles, que molta gent hi diu abelles coses que realment no són abelles, i veurem també com treballem nosaltres, els apicultors. Jo normalment, si us agrada molt aquesta xerrada, a les aules universitàries que he anat, a moltes, ja us dic, i faig tres xerrades. Si us agrada molt aquesta, podem fer la segona. Ho dic perquè avui no parlarem de mel. Vull dir, quan feu preguntes, la primera pregunta de mel no la respondrem, perquè avui no va de mel. Això és la segona xerrada, si voleu. Sí, per prevenir, perquè ja veig la primera pregunta. És bona la mel? No, avui no va de mel, avui va d'abelles, que és l'insecte que fabrica la mel. D'acord? Comencem, doncs. El primer que hem de saber abans de començar a parlar de les abelles és a veure quin insecte és una abella. La majoria de gent, el 98% m'atreviria, 98% o 99%, li diu abelles coses que realment no són abelles. I aquí ve el primer problema, que sempre paguen els justos per pagadors. Veurem quatre fotos i a veure quin d'aquests és una abella. El primer, el de dalt de tot aquí a l'esquerra, veieu el punter vermell que marco? Sí? Ara, perfecte. Aquest d'aquí, això no és cap abella. Segur que gairebé tots d'això n'hi heu dit abella algun cop o altre. Volguer o sense volguer, però l'hi heu dit. Això no és una abella, això és una vespa. A les piscines no hi ha abelles, hi ha vespes. O sigui que allò típic de la piscina, quan trepitgeu una vespa, ah, m'ha picat una abella, mentida. Sí, per què està picat una vespa? Però no una abella. Les vespes són grogues i negres, no són peludes, o sigui, són pelades, i la seva alimentació és, quan són adultes com aquesta, mengen líquids ensucrats, o sigui, fruites o sucs de fruita, o nèctar de les flors, però quan són larves són carnívores, o sigui, mengen carn, mengen animals morts, altres insectes, o el pernil dolç de les papereres, que per això a la piscina hi ha tantes vespes a l'espiral de les papereres, perquè van a buscar el pernil dolç per alimentar a les seves larves. D'acord? Les vespes poden picar tants cops com vulguin i no es moren. I també es poden mossegar. Si esteu prenent el sol a la piscina i esteu molt quiets, pot venir una vespa i us pot mossegar per veure si estàs mort per emportar-vos un tros de carn de cada segon. Vale? No és conya, eh? Si us pica, us deixarà un punt. Si us mossega, us en deixarà dos, que seran les dues mandíbules. D'acord? Les vespes fan els nius, els heu vist mai, els vespers, allò que hi ha sota les teules de les cases, que és com un paraigües del revés gris. Allò de què està fet? Cera, no? Cera fan les abelles. De paper. De paper. Vale? Els egipcis van descobrir el paper gràcies a les vespes. Les vespes, què van a fer a les piscines? A beure aigua. No. A recollir aigua. Vale? Recullen aigua dels bassals, aigua calenta de fora de la piscina. Aquesta aigua l'emmagatzemen al pap, que és una bossa que tenen aquí dintre, i després se van a buscar fusta morta, la roseguen, la barregen amb l'aigua, i el fan pasta de paper. S'entén el rotllo? Per tant, els piscines no hi van a beure aigua, hi van a buscar aigua per construir el seu niu, per anar-ho fent gros. Per això també, si teniu algun moble a la terrassa de casa que sigui de fusta sense envernissar, a vegades hi veureu vespes a sobre, perquè estan rosegant la fusta per fer una pasta de paper. Les vespes, la típica pregunta, què faig si tinc un vesper a casa? Res? O mata'l, pots triar, però t'hi ha tret a mig. Les vespes no estan protegides, hi ha moltes, els vespers normalment són petitons, fan uns de 5 a 10 centímetres, són uns de 6, si aneu a la nit amb un insecticida, el podeu matar si us fa molta nosa, si no us fa nosa, doncs el deixeu i que visquin tranquil·les. Són controladores d'altres plagues, d'altres insectes, perquè se'ls mengen. El del costat, aquest aquí és el borinot. Ara, els borinots sempre són groc-negre, groc-negre i tenen el cul blanc. Aquests són unes boles peludes, molt grossos, en llatí es diuen bombus terrestris perquè viuen a sota terra, ara, fan uns forats a sota terra i fan uns caus a sota, i allà viuen un centenar de borinots. Són nectarífers també, com les abelles, o sigui, mengen nèctar de les flors, però no produeixen mel. Tot el que agafen s'ho mengen directament, no ho emmagatzemen. Ara, aquests sobretot es fan servir per polinitzar tomaqueres. Si aquí hi ha alguna zona d'hivernacles, teniu per aquí, aquí no gaire, més cap avall, si cap al Prat, tot això, hi ha hivernacles. Vale? Els hivernacles que tenen tomaqueres, com que en aquests hivernacles estan tancats i no hi entra ni el vent ni altres insectes, el que fan és comprar bombos, compren aquests borinots, es venen per internet, si apunteu comprar bombos, venen unes caixes que hi van 300, valen uns 25 euros, els compres, te'ls fiques al teu hivernacle, els obres, aquests són molt poc agressius, gairebé no piquen mai, per tant els pots tenir dintre l'hivernacle i tu passejar-hi tranquil·lament, i ells el que fan és menjar el nèctar de les flors de la tomaquera i al mateix temps la polinitzen, o sigui, la fecunden perquè d'allà en surtin tomàquets. Sí? Segur que té hivernacles, que compri bombos. Gastes 30 euros i dius, mira, ja tinc animal de companyia. Va. 300 borinots. Va, la de sota. Aquesta d'aquí és la vespa solitària. Aquesta viu en grup, la d'aquí dalt, en canvi la d'aquí baix és la solitària. Aquesta en castellà és la vespa alfarera. Aquesta sí que fa els nius en fang. Aquesta va als bassals, agafa boles de fang, se'ls emporta, ella viu sola, sobretot de sota les teules, si mai veieu com uns xurros fets en fang, els ha fet aquesta vespa, ella sola. Fa uns xurros, buits per dintre, com un tub, a dintre aquest tub hi pon un ou, hi posa algun insecte que hagi matat, hi posa una mica de pol·len, una mica de nèctar i ho tapa amb fang. I quan aquesta ho neix, la larva s'alimenta de tot això que hi ha dintre i al cap d'uns 25 dies la larva ha fet la metamorfosi i la vespa aquesta adulta aquí dintre, amb les mandíbules, retalla la tapa, l'obre i surt. Ja tenim una altra vespa. No fan res aquestes vespes, són inofensives. Poden picar? Sí, però viuen soles, per tant no aniran a intentar matar algú, si es mor ell es mor tothom. Per tant no fan absolutament res. Tenen una cintureta molt estreta. Però igual que totes les vespes, d'adultes mengen líquids ensucrats i de cries són carnívores. Totes les vespes són exactament igual. D'acord? I al final de tot tenim l'abella, que és aquesta d'aquí. Vale, que us quedi clar, les abelles són peludes, veieu que tenen pèls, i no tenen ratlles. Vale, l'abeja maia... Si per cas era l'avispa maia. Vale, pels colors que tenia, li van pintar ratlles, per tant seria una vespa groga i negra. L'abella, sobretot la que tenim aquí, hi ha alguna espècie d'abella a altres parts del món que sí que pot arribar a tenir una mica de ratlles, però no són grogues, són taronges. Vale? La d'aquí, l'espècie que tenim aquí d'abella, amb la que treballem els apicultors, és l'abella negra catalana. Vale? Abella negra. Negra. No té ratlles. Vale? Això seria una abella, ho veieu que no té ratlles? Vale? Si li podeu veure algun símil que s'assembli amb una ratlla, són els pèls. Les abelles sempre són rosses. I a vegades pot semblar que tenen algunes files de pèls per aquí, però tot i que jo no els hi veig, però és perquè són files de pèls rossos. Per què tenen pèls? Per emportar-se el pol·len enganxat i pol·linitzar, i anar portant el pol·len d'una flor a l'altra i que així surtin les fruites. Això seria una abella per fora, una abella obrera, i això seria una abella per dins, esquemàticament. Perquè ho entengueu una mica. Aquí tenim la boca, m'acostaré aquí perquè vegi més bé. Aquí tenim la boca, aquí és per on menjaria. Quan ella vol menjar, treu la llengua, que té una llengua molt llarga, que és una tercera part del seu cos. Amb la llengua llepa el nèctar, se la porta cap aquí dintre l'esòfag, i per aquí arriba fins a aquesta bossa d'aquí, que és el pap. El pap és el que guarda el menjar. No és l'estómac, és abans de l'estómac. Seria com si els hàmsters tenen galtes i guarden les pipes aquí a les galtes. Les abelles, com que no tenen galtes, ho guarden aquí al pap, que és una bossa que tenen a dintre. Després del pap hi tenim l'estómac, els intestins, el que seria l'aparell digestiu. I aquí aquesta mena de botifarra seria el cor. Bé, els insectes tenen el cor de forma allargada, no el tenen més o menys rodó com nosaltres. I tenen un sistema circulatori de la sang obert, o sigui, no tenen venes. Només tenen una sola artèria, que va del cor fins al cervell. I aquí aquesta artèria es talla i tota la sang va lliure per dintre el cos. Bé, per això si mai mateu una mosca, una vespa, el que sigui, la plasteu, però què fa? Opa, han tingut les piles. Veureu que el cos fa xuf, i surt tot disparat, vale? Perquè el que li traig és l'exoesquelet, l'armadura que tenen per fora, la sang surt lliure perquè no tenen venes, vale? Què més té aquí? L'agulló, tothom es fixa en el mateix. L'agulló, el nostre col·lega, vale? Aquesta punxa, què li passa a una orella quan pica? Es mor. Vale? Per què es mor? Perquè quan et clava l'agulló, aquest agulló té forma d'arpó. Sabeu els arpons d'aquí al mar? Ho feu servir bastant per anar a pescar pops i coses d'aquestes. Que tenen aquella punxa? No, 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 aquí no es pesca. No. Com un arpó. Quan entra, no pot sortir. Es queda enganxat. Vale? Per tant, l'abella què fa? Et pica, ella vol marxar, però a l'agulló se li queda enganxat i comença a tibar, 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 fins que arriba un moment que a l'agulló se li queda enganxat i se li surt del cos i a darrere li surten tots els intestins. I es mor de sagnada. Com que té el sistema circulatori obert, es dessagna superràpid, viu uns 10 segons i es mor. Sí? Però a darrere l'agulló hi ha aquesta boleta d'aquí, que és el sac de verí. O sigui, ella et clava l'agulló i a darrere sí que era el sac de verí enganxat, que durant 10 segons amb uns músculs automàtics, bum 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 bum, et va bombejant tot el verí cap a dintre. Sí? Què és el pitjor que pots fer si mai et pica una abella? Perquè t'acabes de ficar tot el verí cap a dintre. Sí? Per anar bé, amb l'ungla, clac, te'l treus cap a fora i ja està. I després, ajo y agua, a joderse y aguantarse. Sí? Perquè no hi ha més. Sí? Què més tenim aquí? Les antenes, molt important. Les antenes és per on les abelles oloren, no tenen nas, oloren per les antenes. I a part d'olorar, també poden saber quin temps farà. O sigui, amb les antenes saben la humitat relativa i la pressió atmosfèrica. O sigui, quan jo obro una caixa d'abelles i al cap de 10 segons surten totes a matar-me, m'estan dient que al cap d'una hora plou. I normalment no fallen mai. Perquè estan notant que està pujant la humitat relativa i està baixant la pressió atmosfèrica. Per tant, t'estan dient, no ens obris la teulada perquè ens mullarem. Sí? Se'ls ha de fer cas normalment a les abelles del que et diuen. No és hora? Més o menys? Sí? S'entén perquè es moren?
Sí, sí.
Vale? O sigui, si mai us pica algú i no us ha deixat un agulló clavat, que es veu és una punxa negra, és que no era una abella, és que era una vespa o una altra cosa. Les abelles, penseu que a part, només piquen quan els hi toquem casa seva. Ara, si veieu mai una abella a sobre una flor, la podeu tocar sense por. Li podeu tocar les ales, li podeu tocar el cap, no fan res. Elles només piquen per defensar casa seva. No són tan totes com per suïcidar-te per una tonteria. Se suïcidaran per salvar el grup. Ella sola, si la mates, tant li fa, però que no toquin la família. Sí? Ara, quins tipus d'abelles tenim a dintre cada caixa? D'això n'hi podeu dir un rusc, un buc, un arna, un... en castellà és una colmena, vale? Com vulgueu. Això si estigués ple, tranquils que està buit. Ah, un arna s'ha relaxat, de cop. Està buida, tampoc soc tan psicòpata com per matar aquí la meitat de població de Vilassar de Mar. Perdó. Si això estigués ple, aquí viurien unes 30.000 abelles, aquí dintre. I penseu que els humans aguantem més o menys unes 10 picades per quilo que pesem. O sigui, jo peso 70 quilos, a mi se'm piquen 700 abelles, em moro. No perquè sigui al·lèrgic ni res d'això, sinó perquè tinc massa verí dintre el meu cos per poder viure. Si sóc al·lèrgic, amb una tinc 10 minuts per anar a l'hospital, no té més. Però no passa res. La gent que és al·lèrgica, també hi ha gent al·lèrgica al marisc, gent al·lèrgica als fruits secs, gent al·lèrgica a altres coses, és exactament la mateixa reacció. Les caixes que treballem nosaltres són el doble d'amples i com el doble d'altes, més o menys. I aquestes arriben a tenir unes 150.000 abelles, cada caixa. És tot un exèrcit que està treballant per elles i nosaltres els hi traiem el que els hi sobra. D'acord? Què hi trobaríem aquí dintre? Hi trobaríem tres tipus d'abelles. Tindríem una reina, vale, que és l'única, és la mare de totes. Després, moltes obreres, que són femelles que no són fèrtils, no poden pondre ous. I uns quants mascles, que són els tontos del grup, vale, que són els que no saben fer res. Ara veurem què fan, més o menys. Comencem per la reina, a veure què fa. Mireu, això d'aquí són reialeres, o castells reials. D'aquí dintre aquests tubs en naixerien una reina d'aquí i una altra reina d'aquí. Si obríssim això pel mig, ens sortiria aquesta larva d'aquí dalt. Bé, això és una larva que està fent la metamorfosis del que serà una reina. Vale? I abans que es faci tan gran, quan és molt petita, aquesta larva està banyada a dintre d'aquesta banyera de color blanc. Algú sap què és aquest líquid de color blanc? No? Alguna idea? Si això és la reina...
Nèctar?
Nèctar, no? Jalea real. Vale? La gelea real, allò que us veiem aquells potets a la farmàcia transparent, doncs allò és una mierda com un piano, la gelea real. Autèntica és així, és blanca, espessa, amarga i àcida. Vale? El que passa és que aquells potets ho barregen amb aigua i suc de maduixeta perquè sembli maco, però allò no val per res. Vale? Si voleu gelea real, compreu-la pura en una herboristeria i us vendran un potet així petit, que val uns 11 euros més o menys, per depressions, per estèmies primaverals, per falta de gana, per això serveix la gelea real. Però això és la segona xerrada. Després, la reina, què tenim? Quan neix aquesta reina, aquesta larva fa la metamorfosis, amb les mandíbules mastega aquesta tapa que hi ha aquí i surt d'aquí dintre. La reina ens pot viure fins a 5 anys. Això és molt per un insecte, eh? Ja hi ha mosques que només viuen un dia. En canvi, la reina ens pot viure fins a 5 anys. I durant aquests 5 anys, quan hi ha flors, ens pot pondre entre 1.500 i 2.500 ous cada dia. Ara sí, això vol dir que d'aquí dintre en deixen unes 2.000 abelles cada dia. Vale? Tot un exèrcit. Però, tot i pondre uns 2.000-2.500 ous cada dia, durant 5 anys, quan hi ha flor, en aquesta reina només la fecunden un cop a la seva vida. Vale? Com ho fa això? Doncs, quan neix la reina tarda entre 8 i 10 dies a madurar sexualment. Vale? Quan madura sexualment, es vol fecundar, i el que fa per fecundar-se és fer un vol nupcial. O sigui, surt de la piquera, la piquera seria la porta, que la porta la tindríem aquí, això, aquí es prenen i surten totes les abelles. Ara, com que està viu, com que està buida, no cal la pena que no sortiran abelles. La reina surt de la piquera i se'n va volant uns 40 metres en l'aire per fer el vol nupcial. Però què passa? Els abellots, els mascles, són molt tontos, no saben fer res, però tenen una cosa molt bona, i és l'olfacte. fins que poden olorar una reina verge a un quilòmetre de distància. Vale? Per tant, què passa? Quan surt una reina d'aquí, tots els abellots que tenim a totes les caixes que hi ha a molts metres a la rodona surten com bojos calents a buscar-la com all. Vale? A veure què la pilla. I tu arribes un dia a l'Arnau, des de totes les caixes, i veus un núvol de color negre a dalt del cel, i dius, hosti, quantes abelles? Dic, no, d'allà abelles no n'hi ha ni una. Hi ha una reina i molts abellots. Vale? Milers d'abellots. Què passa? Com que els abellots no han fet res en seguida, el dia que surten a fer un esprint cap amunt, el 15% es mor als 10 primers metres. Això és estadística pura i dura, eh? El 15% es mor als 10 primers metres d'atac de cor. Com que no he fet res a la meva vida, el primer esprint, mor. Un 20% més es moren els següents 30 metres. O sigui, ja només te'n queden un 60% dels que han començat. I els que arriben a dalt busquen la reina com bojos, vale? Com un facte. Vale? La reina fa una feromona que els posa calents com alls en aquests abellots. El que la troba, què fa? La munta per darrere, vale? L'introdueix al penis, però tenen una cosa molt bona, és que no en tenen un, en tenen dos, els abellots. Vale? Però són tan burros que l'introdueixen, se'ls hi obre, però són tan burros que no el saben tornar a tancar. Després, quan el volen treure, què fan? Comença a tibar, 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 fins que se'ls arrenca i es moren dessagnats. S'ha acabat abellot. Vale? Els abellots no piquen, van haver de triar o penis o gulló. I van dir, saps què? Me quedo con dos. I... Però el fan servir un cop i s'ha acabat. Vale? O sigui, les abelles sempre tenen mare, però no tenen mai pare. Vale? Perquè s'ha mort quan va conèixer la seva mare, diguem així. Què passa, però? Se'ls obre, tiben, ells marxen, però això es queda, i aquí a darrere del país els hi queda el sac d'esperma. Sí, aquest sac d'esperma fa igual com si fos el verí de l'agulló. Comença bum, 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 a bombejar l'esperma cap a dintre la reina. Sí? La reina, què fa? Amb el penis enganxat, baixa cap avall, entra dintre el rusc, les obreres li netegen, li treuen i torna a sortir a fecundar-se amb un altre mascle. Això ho fa de 10 a 15 vegades. Totes el mateix dia, o sigui, es passa un dia de juerga, però no hi torna mai més a la seva vida. O sigui, va un cop i s'ha acabat. Com ho fa això, però? Perquè on va guardar l'esperma? Doncs la reina té una bossa aquí dintre l'abdomen, que es diu espermateca, on hi guarda l'esperma dels mascles vius i va triant quan els agafa i quan no els agafa. I manté vius l'esperma aquí durant 5 anys per ser autosuficients. Sí? Per què tant esperma? Molt fàcil. Primer, té que fotre 2.000 ous cada dia que han d'estar fecundats. I segona, perquè el que es fecunda entre 10 i 15 mascles diferents, hi haurà una variabilitat genètica aquí dintre seu, que algunes obreres seran filles d'uns mascles, d'altres d'uns altres, perquè si una fos defectuosa, doncs queden 12 o 13 mascles més diferents que puguin agafar. S'entén? Sí. Un cop té l'espermateca plena, entra aquí dintre el rusc i no en surt mai més. Fins que es mor. Vale? I no necessita els mascles mai més. Vale? Com que no necessita mascles, què passa? A la tardor, quan comença a fer fresca les nits, les obreres agafen els mascles, els treuen fora i els maten congelats. O sigui, tardor i hivern, aquí dins del rusc només hi ha femelles. Els mascles ens han pelat a tots. Vale? Ja ho sabem, que per elles no passa res. Tenim assumit. Vale? Aquí baix tenim una reina. La reina no és aquell monstre de 4 metres que tothom s'imagina a les pel·lícules. Eh? Les obreres fan 1,5 cm, la reina fa 2 cm. O sigui, és pràcticament igual. Vale? Veieu que té... Veieu aquesta d'aquí al mig? No? Aquesta? Veieu que té un punt blau sobre l'esquena? Aquest punt blau l'hem pintat nosaltres. Vale? La reina se l'agafa, o sigui, primer la busques, l'agafes per les ales, la reina pot picar però no ho fa mai perquè no es matarà, vale? Ella directament, l'agafes per les ales i la fiquem a dintre aquests canutillos. La fica a dintre, pic, l'apretes una mica amb aquests pistons que et quedi d'esquena i aquí tenim uns retoladors que és com un esmalt d'ungles, li pintem l'esquena, bufem, obrim i la tornem a ficar a la caixa. Ja la tenim pintada. I això per què? Això per dues coses. Primera, per trobar-la, perquè és molt més fàcil buscar un punt de colorets que no pas buscar entremig de 120.000 abelles una que s'assembla una mica però que és una mica diferent. Per tant, si té la corona, que li diem nosaltres, és més fàcil trobar-la. I segona, i més important, perquè segons el color que la pintem, veieu aquesta llegenda que hi ha aquí? Segons el color que la pintem, estem marcant el número que acaba l'any que ha nascut aquesta reina. O sigui, aquest any que som ara, què som? 2026. Com que acabem 6, aquest any les reines s'han pintat de color blanc. Com que no viuen més de 5 anys, no se solapa mai. Una del 2021 o del 2026 no arribarà mai viva, sempre serà morta abans. Per tant, aquest any les pintem blanques, l'any que ve es pintaran grogues perquè acabaran 7. L'any passat, que acabàvem 5, les pintaven blaves. Ara, aquest color és un índex que és exactament igual a tot el món. O sigui, tots els agricultors fan servir aquests colors i aquests números, exactament igual. Per què ens serveix aquests colors i aquests números? Doncs perquè quan la reina compleix 3 anys, comença a deixar de pondre. O sigui, és com si ja fos la menopausa, diguem-ho així. Vale? Comença a deixar de pondre. Un apicultor, en el fons, no és un productor de mel, sinó que és un criador d'abelles. Vale? Jo el que necessito són caixes amb moltes abelles. Si jo no tinc moltes abelles, no tindré mel. Vale? Jo necessito criar moltes abelles. Per tant, qui cria abelles? La reina. Per tant, necessito reines que ponguin ous al màxim. I a partir dels 3 anys ja no és al màxim. Ja va de caiguda. Vale? Per tant, què fem nosaltres? Anem a les caixes, busquem les reines. Aquest any buscàvem les reines de color verd, perquè aquest any feien 3 anys. Vale? Havien nascut el 2024, 25, i aquest any feien 3 anys, per tant haguéssim començat a baixar. Quan trobem una reina de color verd, aquest any, l'agafem, la tirem a terra, l'aplastem i n'hi fiquem una de jove. Diu mal parit. Ho he sentit des d'aquí dalt. A veure, el càrrec mal parit. M'agradaria saber quantes mosques i formigues ha matat a la seva vida. I és un insecte exactament igual. O sigui, perquè tingui el nom de reina es pot matar igual. Vale? No passa absolutament res. És un insecte. Vale? I la matem no per putejar-la, perquè als reis no va passar res, sinó perquè amb una reina bona això estarà a petar d'abelles. Per tant, si jo tinc una reina molt més bona, tindré molts més insectes en el fons. Si jo em quedo una reina vella, això anirà baixant de població i arribarà un moment que s'acaba morint sol. Ara, per tant, no és que siguem mal parits per matar la reina. A mi em foti mal parit, allò demà, jo ja sé el que faig, eh? No us preocupa gens ni mica. Ara, però, no perquè tingui el nom de reina i sigui l'única que pon ous, és intocable. Ara, és exactament igual que una mosca o una papallona o una vespa o una formiga que matem cada dia a centenars a casa nostra. Té exactament el mateix valor. Vale? Si no patéssim nosaltres les... Però, una cosa. La reina la ficava dintre aquestes gàbies. Vale? Hi ha apicultors que no fan mel, sinó que només són criadors de reines. Són els que estan més sonats de tots. Vale? Els criadors de reines són gent que està pertorbada mentalment, però no passa res. Perquè es dediquen a criar reines. O sigui, només crien reines. I les seleccionen genèticament i les fecunden in vitro. Vale? El mateix que fan els humans, també es fan les reines. Vale? Exactament igual. Els fiquen amb un microscopi, se'ls obre la cloaca i se'ls insemina amb l'esperma triat dels mascles més bons del teu ornat. Vale, això es fa, eh? No m'ho estic inventant, eh? Vale, i tu, quan has de canviar les reines, per exemple, jo tinc 50 caixes i dels 50 he trobat 10 reines que eren de color verd aquest any. Doncs aquestes 10, les pelo, la caixa està 2 dies sense reina, en aquests 2 dies l'olor que fa la reina desapareix de la caixa i les abelles se senten orfes. Vale? Necessiten reina. Elles se'n criarien de reina, ara explicarem com. Però abans que se la comencin a criar, el que faig és truco al meu apicultor de confiança, criador de reines, i li dic, tu, per demà necessito 10 reines. I l'any demà m'arriba per correu urgent un tio de MRV que està cagat perquè porta una caixa de Forexpan que només fa que... I el tio sempre arriba així. Porta una cosa. Sí, sí, aquella és ja. I a dintre d'aquesta caixa de Forexpan hi ha 10 caixetes com aquesta. Aquí en aquesta caixeta hi ha una reina i 7 o 8 obreres, que són les que cuiden d'aquesta reina. I aquí, en aquesta mena de compartiment que hi ha al costat, aquí se li posa mel i pol·len perquè aquestes obreres puguin menjar, fabricar gelat real i alimentar aquesta reina durant aquest dia. Aquesta caixeta, obrim la caixa, fiquem la gavieta a dintre, la reina tancada, i la deixem 2 dies tancada aquí dintre. Ara, 2 dies per què? Perquè l'olor d'aquesta reina impregni tota la caixa i les obreres se la sentin seva. Ara, si jo no fes això i obrís la gavieta i la tirés a dintre, en 10 segons està morta aquesta reina, perquè no és la seva. Ara? Per tant, la deixo tancada, 2 dies, el tercer dia hi torno, obro la gàbia i l'accepten. Sí? Ja tenen reina, es posa a pondre perquè ja està fecundada i la cosa comença a tirar de nou. D'acord? S'entén? Això seria canvi de reina artificial, diguem-ho així, perquè ho faig jo provocant aquest canvi. De forma natural, com ho farien? Doncs quan les obreres noten que la seva reina està començant a deixar de pondre ous i no pon gaire bé, el que fan és agafen uns quants ous d'aquests que posa aquesta reina i se'ls emporten d'amagats als costats de la caixa, que la reina no hi va mai. I en aquests ous els comences a menjar gelea real. Un ou que menja gelea real, què serà? Una reina. Normalment en crien entre 15 i 20 de reines. Aquestes 15 o 20 reines neixen totes el mateix dia. I el primer que fan és buscar-se, s'ajunten, i totes juntes se van a buscar la seva mare. I la feliciten? No, la maten. I un cop l'han matada, es comencen a matar entre elles fins que només en queda una, que serà la reina més forta genèticament, que serà la que es quedarà a la caixa. Sí? Per tant, si no ho faig jo, s'ho fan elles. No té més. Però abans que hagin de començar-se a matar, que la que queda a vegades no és la bona sinó que és la tonta, doncs ja ho faig jo directament, li trio jo quines queden i fora. Sí? Perfecte. Vale, perquè veiem lo difícil que és trobar una reina, farem un joc ràpid. Heu jugat mai a un tiro a la flota? Aquí dalt teniu lletres, números, a veure qui troba la reina. No està marcada, eh? No, si estigués marcada seria molt fàcil. A veure? B3, no. A3, correcte. Mireu, què la teniu? La veieu? Penseu que aquí en aquesta foto només hi surten 100 abelles, fan més d'un pam i estan quietes. Ara aquí en una caixa hi tindria unes 60-70 mil, la parella de moure's i taparien la reina, perquè sempre la protegeixen, per això la marquem, perquè sigui més fàcil. Ja tenim la jefa del rusc, que en realitat no és la jefa, és una pringada que només pon ous. Les jefes en realitat és tot el proletariat, totes les obreres, que són les que manen realment. Les obreres, les que treballen, aquestes ja només viuen 40 dies. La reina viu 5 anys i les obreres només 40 dies. Per què? Per dues coses. Primer, perquè treballen molt, per això es diuen obreres, ens passen el dia treballant. Per tant, es cansen molt ràpid, comparat amb la reina, que l'únic que fa és anar a fer així. Perquè ara més ponous. I segon i més important, pel que mengen. La reina què menjava? Gelea real tota la vida. O sigui, només menja gelea real. En canvi, les obreres què mengen? Mengen 3 dies gelea real, només quan són larves. Veieu que estan aquestes inundades amb un mar de gelea real, que és de color blanc? Doncs gelea real només en mengen 3 dies quan són larves i després d'aquests 3 dies, a partir del quart, mengen una barreja que se'n diu pa d'abella, que és una barreja de mel, pol·len, aigua i saliva d'abella. És com una papilla i només mengen això. Menjant això, aquest pa d'abella, vius 40 dies i no pots pondre ous. Perquè el sistema reproductor, si no menja gelea real tota la vida, s'atrofia i no funciona. En canvi, si menja gelea real, pots viure 5 anys i pondràs 2.000 ous cada dia. I l'únic que canviarà serà el que hauràs menjat, perquè l'ou del que neix una reina i l'ou del que neix una obrera és exactament el mateix. L'únic que canvia és el que li dones per menjar. Sí? Imagineu-vos la potència que té la gelea real, eh? Per fer la diferència, de viure 40 dies a viure 5 anys. Aquestes neixen d'ous de fecundat, tarden 21 dies a néixer, des de que són ous. Veieu els ous aquí, aquesta mena de grans d'arròs? Sí? Ous ho són 3 dies, i jo puc saber quina edat té aquest ou. Si aquest ou està de punta, com aquest d'aquí, veieu aquest d'aquí dalt?
Sí.
Veieu que només veiem la punta de dalt? Això és que està totalment dret. Això és que està acabat de pondre, té un dia. Si està mig tombat, com aquest d'aquí, 2 dies. I si està tombat del tot, com aquest d'aquí, 3 dies. I el quart dia neix la larva, que és aquesta d'aquí. Vale? Larves ho són 9 dies més, després fan la metamorfosi, les tanquen aquí dintre amb aquestes tapes que es veu aquí baix. Aquí dintre està fent la metamorfosi durant 12 dies i al final ja surt l'abella adulta directament. Ara, en total, 21 dies. Quines feines fan aquestes obreres? Doncs mireu, això d'aquí és el calendari de feines d'una obrera. Allà a la dreta. Segons els dies de vida que tenen, fan unes feines o unes altres. No totes estan el que els dona la gana, eh? Estan molt pautades. Quines feines fan? Doncs, del primer al segon dia, els dos primers dies, netegen les cel·les. Vale? Són netejadores. Què són les cel·les? Si algú no ho ha vist mai, no hi ha abelles, eh? Repeteixo. Que ningú tingui aquí un atac de pànic. Que no cal. Té, us ho voleu passar, això? Així us ho podeu mirar. Això és cera pura d'abella, vale? Això ho han fet totes les abelles. El primer que fan és... Hosti, tu, siguis a la luz. Molt bé, tècnic. El primer que fan és netejar aquestes cel·les. Aquí d'aquestes cel·les, la reina hi posaria els ous, o si estigués als extrems de les caixes, hi posarien mel, i farien les seves reserves. Vale? Per tant, netejador els dos primers dies. El tercer, quart i cinquè dia, alimenten les larves, vale? Larves velles. Això vol dir que larves velles els hi donen mel i pol·len, el pa d'abella aquest que hem dit. Del dia 6 al dia 11, aquests 6 dies, només alimenten les larves joves, que les larves joves els 3 primers dies i la reina només mengen gelea real. La gelea real la fan amb unes glàndules que tenen aquí dintre el coll, que es diuen glàndules hipofaringes, però que només els hi funcionen aquests 6 dies. Ara, quan comencen a treure gelea real i no saben què fer-ne, se'n van a buscar la reina i les larves joves i els hi comencen a donar aquesta gelea real que estan traient de dintre el seu cos. A partir del dia 11, què passa? Aquestes glàndules s'atrofien, deixen de funcionar, però se'ls activen les glàndules ceneres per produir la cera, per fabricar això. La cera les abelles la fan amb uns forats que tenen a la panxa, tenen 8 glàndules ceneres, que d'aquí li surt una cera líquida, que s'endureix aquí, i d'aquí en surten com unes cates, com els peixos, de cera, l'agafen, se la fiquen a la boca, amb la boca la treballen i fabriquen tot això. Això ho han fet totes les abelles amb la boca, eh? Jo no he fet res aquí. Vale? Nosaltres fem cera? És pràcticament la mateixa cera. Vale? Si haguéssim de fer així tots els dies, es podria fer una espelma al cap de 80 anys. I cremaria exactament igual que la d'una cera d'abella. És exactament la mateixa. Vale? Què més? A partir del dia 17, aquestes glàndules de cera se'ls desactiven, no tornen a fer mai més cera, i el dia 18 es posen a fer de guàrdia. Si es posen a fer de guàrdia és que a partir del dia 18 se'ls activa la glàndula del verí. O sigui, fins al dia 18 les abelles no piquen, però tampoc surten d'aquí dintre. Vale? Pel dia 18 s'activa el verí, per tant surten a fora i fan guàrdia a 3 o 4 metres al voltant de casa seva. Tot el que s'acosti, que no sigui una abella, de la mateixa caixa, ho mataràs a picades. Vale? Ja sigui jo, un ratolí, una vaca, el que sigui. Vale? I a partir del dia 21, aquesta glàndula del verí ja no s'apaga fins que es moren, per tant, del dia 18 fins que es moren, les abelles poden picar, i a partir del dia 22 són les abelles que se'n van a buscar el menjar a les flors. O sigui, sempre que hi hagueu una abella a sobre una flor, vol dir que té més de 21 dies, sempre. I al final es moren, entre el dia 35 i 40 es moren, i sempre es moren a fora de casa seva. Per no fer massa feina d'enterra morts aquí dintre, com que no n'hi ha, que fan d'enterra morts, quan noten que s'han de morir, se'n van volant i no tornen. Vale? Penseu que cada dia se'n moren 2.000, perquè cada dia en deixen 2.000. Doncs si cada dia haguéssim d'enterrar 2.000 abelles seria una feinada, per tant, quan s'han de morir, marxen. Si jo trobo abelles mortes aquí dintre, és que tinc un problema sanitari. Tinc alguna malaltia, tinc alguna cosa que està passant. i després ho he de revisar. Correcte?
Sí.
Perfecte. Hem dit que les abelles viuen uns 40 dies. No és ben bé exacte. Les abelles, més que per dies, la seva vida es calcula per quilòmetres de vol. O sigui, les abelles viuen uns 800 quilòmetres de vol. Quan elles van volant, és com si tinguessin una barra d'energia que va baixant. A la que han volat 800 quilòmetres, es moren. I al final tenim els tontos del grup. Els mascles.
Què estàs dient?
En castellà sabeu com es diuen aquests? Zánganos. Algú li sonarà alguna cosa, aquesta paraula? El típic home que està tot el dia al bar, al sofà i no pot res, li diu, és que eres un zángano. Aquí el tens, ve d'aquí. Aquests, com que van haver de triar, no tenen agulló, tu els pots agafar, ells t'intenten picar, però no. No hi ha agulló, per tant no fan res. Es diferencien sobretot pels ulls, que són molt més grans, això és un mascle i això és una obrera. Els ulls són molt més grans i l'abdomen també és molt més gran. Aquests no saben fer res. No saben anar a buscar menjar, no saben fer cera, no saben netejar, no saben alimentar. L'únic que saben fer, fecundar les llenverges. Si poden, i només ho faran un cop. I, perdona? I mengen, sí, això sí que ho tenen. Mengen tot el dia. Per això a la tardor i a l'hivern els foten fora i els maten, perquè és l'època que hi ha escassetat de menjar, per tant, tenir boques que no serveixen per res que estiguin menjant, fora. I els maten congelats. A la tardor passa davant de les piqueres, hi ha com una muntanyeta sempre d'abelles mortes, però que realment no són abelles quan te les miren, són tots els abellots. Que només els crien quan realment s'han de fecundar reines verges. Aquí tindria un quadre, com aquest que us esteu passant, si hi hagués la reina i hagués posat els ous. La part envoltada de color groc serien tot obreres, que són com les cel·les molt planes, semblarien com llenties, diguem-ho així. La part envoltada de verd serien els mascles, que els mascles sempre estan a la part de baix del quadre, que és on fa més fred, on té més guarro, per això no hi fiquen els mascles. I aquí tindríeu un inici de reialera. Això seria el que aquí en sortiria una reina. Per què estan començant a criar una reina? Doncs perquè si la reina d'aquí fos una reina bona, en tota la cria de femella, com a màxim podríem trobar 10 forats buits. La reina ho hauria hagut d'omplir absolutament tot de forats. I aquí n'hi ha més que 10, n'hi ha molts més. Per tant, s'està dient que aquesta reina és molt dolenta, per això les obreres han vist que la seva reina està començant a els seus últims dies, han agafat un ou d'aquí, se l'han emportat aquí al racó que la reina no hi arriba, i aquí estan criant noves reines que mataran a la reina vella i tornaran a començar. Sí? Per tant, no sóc jo l'únic cabron que hi ha aquí, eh? Les seves filles també ho són una mica, perquè pelen a la seva mare, bàsicament. Vale. Deixem l'insecte, passem a nosaltres, els avicultors. Com treballem nosaltres? Primer de tot, el que necessitem, baixo la tapa, perquè si no poder faig aquí un tap. El que necessitem, bàsicament, és protecció. Si no, ens pelen en 30 segons. Com ens protegim? Doncs primer de tot, amb el vestit. Ara? Nosaltres sempre portem aquests vestits, i faltarien els pantalons. Aquests vestits sempre són o blancs o grocs. Ara? Perquè els colors clars, les abelles estan més tranquil·les. Els colors foscos, negres, marrons, blau fosc, es posen com les cabres. Perquè el seu enemic natural és l'os. I l'os sempre és el negre o marró, excepte l'os polar, però allà hi ha abelles. Per tant, colors foscos, mai. Colors clars, les tenim més tranquil·letes. Excepte la cara, que la cara sempre és negra, perquè mirar a través d'una reixa blanca mereix com una cuba. Per tant, sempre les portem de color negre. Vale? I sempre de cotó, perquè la licra fa que els agullons s'hi enganxin. En canvi, el cotó poden entrar i treure i no se'ls enganxa. Vale? Després, què més tenim? Els guants. Els guants són aquests de cuiro, tant una mica guarros, són els que vaig sentir. Sempre porten fins aquí dalt el colze, i això el que fa és que no ens puguin picar les mans, bàsicament. També n'hi ha de plastificats, però es fa molta suor. Aquest no us ho passaré perquè estan una mica pringats. Hauríem de quedar una cosa així. La gent que diu, mira quin disfraç més maco. Aquest porta botes. L'únic fall de portar botes és que no poden ser negres. Ara, si vols portar botes, que siguin blanques, perquè si no totes les abelles treniran els turmells. Vale? Quines eines portem? La més important, el fumador. Què fa el fum? Idees, va. Deixeu-vos anar. Les despista? No. Les adorm? No, aquí no hi fico marihuana ni coses d'aquestes. No, hi ha molta gent que s'ho pensa, que hi fiquem aquí narcòtics i coses d'aquestes.
No, no, sí.
Les emborratxa? Tampoc hi he ficat aquí, l'aquí dintre, no? Les? Les calma. Jo si tu no fum et calmes?
No.
Ah, pensa com si fossis una abella. Si veguessis molt fum, què semblaria que hi ha? Foc. Vale? Si hi ha foc, si fossis una abella, què faries? Marxar. Es nota que no sou abelles. El fum el que fa és... I el primer que fem abans d'obrir la caixa és tirar-los fum per la porta. Vale? Pum, 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 pum. Això ho obrim, aquí dintre hi fiquem fenal, que és una mena d'herba molt primeta que s'encén molt fàcilment, i després a sobre pèl·lets de biomassa, aquells supositoris de serradures, perquè duri molta estona. Vale? Ho encenem, tanquem i d'aquí sortiria molt fum. Us ho heu d'imaginar, perquè si no, l'estaríem tot d'aquí i... Grogis. Vale? Fum. Manxo, pum, 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 pum. Quan elles veuen fum a dintre, què es pensen? Que hi ha un incendi, que se'ls està a punt de cremar la casa. Vale? Què és el primer que fan? No. Fugir. Jo el que faríem nosaltres. Començar a menjar mel. Per què? Perquè si has de marxar corrents, com a mínim marxar amb la panxa plena per aguantar 3 o 4 dies. Sí? Però què passa? Es posen a menjar mel i quan surten i veuen que no hi ha cap incendi, sinó que sóc jo que l'estic emprenyant, què volen fer? Picar-me. Vale? Però què passa? Com que porta la panxa tan plena de mel, elles per picar han de doblar tot l'abdomen. Però com que porten tan ple, no poden acabar de doblar i no arriben a picar-me. Vale? A part d'això, quan volen, la gent diu, ui, estan molt tranquil·les. Jo dic, no, porten una mala hòstia que no s'aguanten. El que passa que van tan plenes que no poden anar gaire ràpid. Per tant, sembla que estiguin més tranquil·les. I tercera, el fum fa que la feromona, l'olor d'alerta que deixen anar elles per alertar tot Cristo perquè surti a matar, no se senti. Sí? Més o menys?
Torna a dir això una altra vegada.
El què? Les tres coses?
L'últim que has dit.
L'últim. Que el fum fa tanta olor que no deixa sentir l'olor de la feromona d'alerta que deixen anar les obreres. La feromona d'alerta és la feromona com d'alarma, per avisar tothom que estigui alerta que s'ha de matar algú. Quan tu la notes, o sigui, quan una caixa està molt cabrejada, fa olor de plàtan. O sigui, si tu estàs a les abelles i estàs en una caixa que s'està embalant allò que s'està escalfant a tope i comences a sentir olor de plàtan, el millor és tancar la tapa i anar-te'n a fer una altra, perquè aquella s'ha excitat massa. I allò surt a matar-ho i 100.000 abelles intentant de matar no és una sensació gaire maca. I l'única arma que tenim nosaltres per calmar-les és això. El fum. Vale? Impossible anar a les abelles sense fum. Jo cada any ho provo i dures 20 segons i marxes. Vale? Perquè no et deixen fer res. O sigui, surten totes... Vale? Per tant, fum, sempre. Segona cosa, després tenim les pinces, la palanca, que me les he descuidat, no, la palanca la tinc aquí. Vale? La palanca ens serveix per moure els quadros de dintre, és la nostra única eina, això és la defensa i això és per manegar els quadros i anar-los en moment d'una banda a l'altra. Després tenim el raspall, que ens serveix per raspallar les abelles quan anem a collir mel, perquè hem de portar els quadres sense mel. L'única cosa de mel que parlarem avui, eh? Perquè veieu el que és i d'on surt, això és un quadre de mel. Vale? Aquí hi ha uns 4 quilos de mel, encara que no ho sembli. Si us ho voleu passar, veureu el que pesa també. Tranquil·la que és mel sòlida, no taca. No és l'únic que hi ha de dir, eh? Sí que és bona, sí. El que passa és que és mel d'heura. L'heura és aquella planta que puja pels arbres, que floreix al setembre, i fa una mel que és molt curiosa perquè a dintre les bresques de les abelles ja es queda sòlida, com una pedra, i no la podem treure. Però se la mengen elles durant tot l'hivern i ja està. Vale? Perquè vegeu d'on surt la mel, és d'aquí. L'única cosa que parlarem de la mel, i que amb això acabarem, perquè m'agrada que la gent sàpiga com es comuniquen les abelles, bàsicament, això seria com la fan. Vale? Elles se'n van a les flors, xuclen el nèctar, no el polen, eh? La mel no està feta de polen, està feta de nèctar, que és un líquid ensucrat que les plantes donen els insectes a canvi que hi vagin i s'emporten el polen per repartir-ho de flor en flor. Vale? Quan arriben a casa s'ho passen boca a boca, de 7 a 10 vegades, Vale? Tu m'ho passes, jo t'ho passo, tu tornes a passar, van fent així. L'última, regurgir aquesta mel dintre les cel·les, i al final la tapen amb aquesta tapa de cera, que és aquesta tapa que veieu en aquest quadre que us esteu passant. Vale? Però, com ho saben on han d'anar a buscar el menjar? Vale? Doncs, per trobar les flors, les abelles fan un ball. Pesa molt, sí. Un rato, sí, ja no avisats que... Per ser apicultor has d'estar amb ganes de riure un balge cada dia. Vale? Perquè això, imagineu-vos això, doncs, uns quants centenars cada dia. Quants n'hi ha de què? De quadres en una caixa, d'aquest tipus, 12. Però després fem servir un altre tipus de caixes per fer mel, que és la caixa de baix, i després hi han com pisos, que cada pis són 10 quadres, i pot haver-hi com 3-4 pisos a cada caixa. Sí, sí.
Que
pesa! M'encanta els comentaris. Vale, les abelles fan un ball. Com ballen? Doncs fan el que se'n diu la dansa de les abelles, que és la seva manera de comunicar-se. Les abelles es comuniquen amb olors, amb les feromones i amb el ball. Vale? Però el ball només el fan servir per anar a buscar les flors, per dir-los a les altres abelles on han d'anar. Vale? Com ho fan, això? Doncs el que fan és, les abelles exploradores, que són abelles que surten les primeres cada dia, surten de la piquera, de la porta, i van aleatòriament a buscar flors. Imagineu-vos que, no sé, a un quilòmetre, per dir alguna cosa, troben un camp de romaní, que tot és romaní. Sabeu quina planta és el romaní? Sí? Aquesta abella què farà? Baixarà a les plantes de romaní, que estaran en flor, evidentment, xuclarà el nèctar d'aquestes plantes, se l'emportarà al pap, aquella bossa que hem dit, tornarà cap a casa seva, i quan entri a casa seva, donarà una mica d'aquest nèctar a unes quantes abelles. Vale? Per dir-los, mireu què he trobat. Vale? Aquestes s'ho menjaran i diran, m'agrada, on és? I faran totes una rodona. L'abella que ha vingut de fora estarà al mig i les altres faran una rodona al seu voltant, mirant-la, així quietes. Vale? I la del mig començarà a fer aquest ball. Començarà a fer com un xa-xa-xa. Vale? Farà una recta vibrant amb el cos, fa mitja volta. Mitja volta. Mitja volta. Mitja volta. Això ho fa durant 7, 8, 10 minuts. Vale? Què els està dient a les altres abelles amb aquest ball? Això aquí dintre, eh? Quasi bé a la foscor i amb un pla vertical. Els està dient, si sortiu de la porta recta i mireu el sol i feu aquest angle que us estic fent, que aquesta recta la pot fer amb diferents angles, vale? I feu l'angle que us estic fent respecte al sol amb aquest ball, cap aquí trobareu les flors. Sí? Si els diu l'angle respecte al sol mirant-te'l des de la porta, cap on han d'anar per trobar les flors. Però a part d'això, també els diu la distància on trobaran les flors. Si quan fa aquesta recta tarda un segon, 750 metres, 2 segons, 1 km i mig, 3 segons, 2.250 metres, i 4 segons, 3 km, que és el màxim que van per anar a buscar menjar. No van més lluny de 3 km. Vale? I a part d'això, també els diu si trobaran moltes o poques flors. O sigui, quan fa aquesta recta, vibra molt, vol dir que hi ha moltes flors. Si vibra poc, vol dir 9 i 10 o 12, que no hi ha gaires. Sí? Per tant, és l'únic animal, a part de nosaltres, que li pot dir a un altre, vés cap aquí, amb aquesta direcció, amb aquesta distància, que trobaràs això. No n'hi ha cap altre. Vale? Si en vez de a 750 metres, imagineu-vos que les flors estan a 30 metres, vale? Estan molt a prop, no fan aquest ball, perquè no donaria temps a fer la recta, sinó que l'abella del mig es posa a fer un buit. I quan fa un buit, els diu a les altres, seguiu-me que és aquí mateix, no em perdreu pas. Vale? Per tant, tu quan hi vas al dematí, si vas a primera hora del dematí, mirant els balls que fan les abelles, pots saber cap on estan anant a treballar. Costa, eh? Perquè desxifrar l'angle que li està marcant a veure cap on coi va, és difícil. És més fàcil veure si fan buits i després seguir aquella abella, perquè està aquí mateix. És més fàcil. Amb això és el per què les abelles poden fer mels d'una sola flor. Per això trobem mel de romaní, mel de taronger, mel de farigola, mel de castanyer, perquè si les primeres que surten estan en un lloc on al seu voltant hi ha molt d'aquest tipus de planta, la planta que trobaran sempre al principi, quan surtin a buscar, sempre serà la mateixa. Per tant, aquesta caixa sempre farà mel d'aquella planta. I les abelles tenen una cosa molt bona per nosaltres, que és que tenen molta preferència florística. Que vol dir que l'abella que surt primera i xucla una flor de romaní, durant tot aquell dia només anirà a flors de romaní, no canviarà mai de flor. Per això podrà pol·linitzar-les, perquè si primer és amb un romaní, després amb una farigola i després amb una pomera, els pol·lens no serviria per res, i ja no pol·linitzarien res. S'entén? La gràcia de les abelles no és ni la mel, ni el pol·len, ni la gelea real, ni el que sigui, és la pol·linització. Ara, el 70% del benefici que fan a nivell mundial és pol·linitzant. O sigui, una feina que nosaltres no ens adaptarem i quan agafem una poma hauríem de saber més o menys d'on ve i on va. Ve d'una flor que per allà hi ha passat un insecte, normalment una abella, però també papallons, escarabats, mosques i altres insectes, i borinocs, per exemple, s'ha fecundat i d'aquí n'ha pogut sortir la fruita. Tant plantes que cultivem nosaltres com plantes silvestres. La farigola, el romaní, l'espígol, totes aquestes plantes, si no hi ha insectes, tampoc podríem fer llavors perquè sortissin noves plantes. I això hi ha llocs que ja està passant. Llocs que han desaparegut les abelles, que aquí a Catalunya n'hi ha uns quants, estan en recessió molt tipus de plantes que hi havien sigut tota la vida, que estan desapareixent per falta d'insectes. I això és el que fem nosaltres tenint abelles. A nosaltres a vegades també ens contracten agricultors que a l'hora que els floreixen els presseguers cap a Lleida o la pera i la poma cap a Girona, et truquen i et diuen, pots portar les abelles? I ens paguen un tant per caixa. Nosaltres hi portem les caixes durant les 3 setmanes que dura la floració i quan cauen les flors ens emportem les abelles i l'agricultor està content perquè té el 90% de flors que han passat a ser fruites i nosaltres estem contents perquè hem pogut fer una mica de mel de fruiter. Sí? Per tant, no és un bitxo tan senzill com podria semblar al principi de la xerrada, suposo que heu vist que és una mica més evolucionat. Els cursos que fem d'iniciació no duren una hora, duren 60 hores, i en 60 hores molta gent encara no s'atreveix a posar caixes d'abelles, perquè sembla una cosa molt fàcil vista així des de fora, però és un bitxo que se les té bastant. Vale? Però o t'enganxa o l'odies, i en els apicultors normalment ens enganxa bastant. Moltes gràcies per tot. Hi ha el poble de mel al voltant per aquí, no suposo? No, espera que ve. Ve per potes. Sí. Aquí no ha passat, hòstia.
Hola.
Moment que no ha passat. Però...
Hola, bona tarda. Jo he sentit aquí. He sentit a dir que si hi ha masses abelles de la mel,
sí,
que llavors perillen una mica les abelles solitàries, que li fan una pol·linització molt important.
Correcte.
No? Ho pots explicar una mica?
Sí. Saps entendre la pregunta? És molt interessant aquesta pregunta. Normalment no es fa. És la cara B de les abelles. A cada caixa que hi vivien, caixes en producció, 60, 70, 80 mil abelles. La guia de bones pràctiques apícola, que et diu les bones pràctiques que no són lleis, o sigui, no és obligatori fer-ho, però que van bé per les teves abelles, és que per anar bé en un sol lloc, com a màxim, hi tinguis 80 caixes. 80 caixes vindrien a ser uns 5 milions d'abelles. Aquest màxim per què és? Per això que dèiem ara. A veure, senyores, per què? Si jo tinc masses abelles, les abelles treballen molt, passen tot el dia treballant, però a la natura hi ha altres tipus d'insectes, hi ha papallones, hi ha abelles solitàries, hi ha borinots, hi ha mosques, hi ha formigues, hi ha que també s'alimenten de nèctar i també pol·linitzen i també fan aquesta feina. Si jo em passo i en un lloc on hi ha una flora relativament abundant, però que tampoc és una exageració, i poso 200 caixes d'abelles, què passarà? Primer, les meves abelles pot ser que passin gana, perquè no hi haurà suficientment flors com per tant bestiar. Però segona, els insectes que viuen de forma natural en aquell lloc encara passarà més gana, perquè van molt més ràpid a treballar aquestes abelles amb la quantitat que n'hi ha, que no pas una pobra abella solitària, perquè penseu que els apicultors fem servir a tot el món 9 espècies d'abelles diferents per produir mel, només 9. Però a tot el món d'abelles només hi ha 20.000 espècies diferents. Per tant, les 19.991 espècies d'abelles que no són les nostres són solitàries, la majoria, viuen soles. Per tant, una pobra abella que va com una boja buscant flors, si en té 5 milions o 10 milions o les que hi hagi treballant molt més ràpid, és molt probable que acabin desapareixent. I aquest és un dels problemes que té les abelles de la mel. Que els llocs on hi ha massa densitat d'abelles, en vez de desaparèixer les plantes, que les plantes van a tope, desapareixen els altres insectes. Sí? És això, més o menys? Correcte. És la cara dolenta, diguem-ho així. Apicultors que no tenen... que ells bàsicament... Jo perquè no sóc apicultor professional, no m'hi dedico el 100%, no visc només de fer la meva mel, jo tinc les meves caixes a casa, no es mouen d'allà tot l'any, estan tranquil·letes, hi ha un número correcte per la flora que hi ha, no tinc més gent al voltant que tingui abelles, viuen bé, veig que hi ha altres bitxos, vull dir que estic tranquil. Però apicultors que t'arriben al Pirineu, sobretot a l'estiu, amb un camió amb 500 caixes i les deixen allà al mateix lloc, haurien de veure quin bé fan i quin mal fan. Si ho estudiéssim tot, seria complicat.
Bona tarda, escolta'm, una xerrada fantàstica, eh?
Bueno, me n'alegro, gràcies.
Hem de fer la número 2, eh? Si l'Aula no ho diu. A veure, una vegada em van explicar com vaig anar a comprar mel.
Sí?
Que...
Veus, ja comencem amb la mel, us he dit, eh?
No, va de velles, va de velles. Que a l'apicultor li havia explicat, al senyor que ens venia la mel, que el mosquit tigre,
sí?
Es posava a sobre d'aquí, de la sortida aquesta, que no me'n recordo com es dic.
De la piquera.
De la piquera, es posava sobre la piquera, i a mesura que van sortint totes les abelles, les picava, i en poca estona havia matat a tota la colmena. Això m'ho va explicar.
Quina droga s'havia pres? No pot ser. Impossible. És inviable, al 100%. El mosquit tigre, a les abelles, els hi van i els hi ve. Els mosquits s'alimenten de sang. I només poden picar teixits grassos, com els dels mamífers. Els insectes no els poden picar els mosquits, perquè tenen un exoesquelet de quitina, que la quitina no la poden travessar. O sigui, no els hi faria res. Només poden picar mamífers. Això és com les abelles. Les abelles et dic que si ens piquen, es moren. Però només es moren si piquen teixit gras. Si piquen mamífers, que tenim gras sota la pell, l'agulló es queda enganxat. Si piquen altres insectes, no es moren. Poden treure i posar l'agulló i no es moren. Però els mosquits és impossible. Jo no he vist mai un mosquit a la piquera. Mai. I si fos, i si parés, et dic jo que no dura més de 10 segons viu. No, és que no. No, impossible.
Bueno, felicitats per la conferència, està molt bé. Volia fer-te una pregunta. Si la vespa asiàtica...
Això és una tercera xerrada.
D'acord.
Però resumint, si la vespa asiàtica, què?
No, ja, és que sé que és una de les raons, ho he sentit que és una de les raons per les que està minvant el nombre d'abelles en tota la península i en altres zones, no?
Sí.
Volia preguntar si és la causa principal de la desaparició de les abelles, no, o n'hi ha altres causes que són més importants que la vespa asiàtica.
Ara mateix aquí és la tercera causa, però pensa que la vespa ens va arribar fa 10 anys i les abelles estan desapareixent des de la dècada dels 80 per culpa d'un àcar. Un àcar que es diu Varroa, Varroa destructor. Això és el que està matant les abelles a tot el món. Ni els insecticides, ni la contaminació, ni el 5G, ni el wifi, ni el que volem inventar. Un àcar que fa 1,5 mil·límetres. Això és el que l'està matant. Però això és la tercera xerrada.
Una altra consulta? Doncs donaré per acabar.
Una cosa, que m'he descuidat. Si aneu mai pel bosc, merda, me l'he descuidat. Bueno, us ho diré de veu. Si aneu mai pel bosc i veieu caixes d'abelles, no està per aquí, no? Cal, m'ho he descuidat el cartell. Bueno, és obligatori on hi ha caixes de velles, per llei, posar-hi un cartell groc, que normalment fa de 40 per 25 i posa atenció a velles, i a sota hi ha d'haver un número molt llarg, que és el número regat, la nostra matrícula d'apicultors. Això és obligatori posar a 25 metres de les caixes de les abelles, a tots els camins que hi arribin. Si mai veieu abelles i no hi ha aquest cartell, primera, no us hi acosteu. A les caixes d'abelles sempre 50 metres de distància per seguretat, perquè si jo no hi he estat treballant i estan elles soles, us hi podeu acostar a la primavera i no us faran res. Però si jo hi he estat treballant, el radi de mala llet és uns 50 metres. Per tant, no us hi acosteu. Si no hi ha aquest cartell, podeu anar al rural de l'Ajuntament i denunciar que heu vist un assentament sense senyalitzar i que el treguin, vale? Perquè hi ha molt pirata en aquest món, que no el donen alta, que no té legalitzat, que ho fa tot perquè li surten els nassos i després quan venen els accidents, vale? I el que no volem són els accidents. Sí? Molt bé, gràcies. Molt
bé, per acabar la conferència. Molt bona tarda a tothom.